14 minuts i seran les 4 de la tarda. Avui, presentació de diversos cartells, eslògans, candidats per a aquestes eleccions del 21 de desembre. Mentre continua el debat sobre aquests possibles pactes, ha irromput un nou element en la precampanya electoral, la possibilitat que imputin també la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, que surt mencionada en un informe de la Guàrdia Civil que està estudiant la Fiscalia. Avui hem conegut que la candidatura de Junts per Catalunya ha presentat lema Puigdemont, el nostre president, subratllen que les eleccions no han de servir per escollir president, perquè diuen que de president ja n'hi ha. Després, tenim molt en comú, és el lema electoral de Catalunya en Comú Podem. El candidat Xavier Domènech ha descartat completament un pacte de govern amb Ciutadans, amb el Partit Popular i també amb el PDeCAT. Ho ha fet també retraient Esquerra Republicana haver governat amb la dreta. Per cert, que a les xarxes socials s'ha creat molt de debat sobre els cartells electorals de Junts per Catalunya i de Catalunya en Comú Podem, perquè s'hi assemblen.
Bastant.
Ciutadans han demanat als comuns que contribueixin amb una abstenció a impedir que es repeteixi un govern sobiranista, ho ha dit Albert Rivera. Marta Rovira, en la presentació dels candidats d'Esquerra, ha subratllat que la campanya no es fa amb igualtat de condicions, fent referència, a més, al fet que hi hagi candidats que són a la presó. I Xavier García Albiol demanant i celebrant que es pugui imputar a Marta Rovira si és que hi ha proves que va participar en l'organització de l'1 d'octubre. Com veieu, el dia després. És a dir, queda clar que hi ha dos blocs molt marcats, l'independentista i el constitucionalista format per Ciutadans i el Partit Popular, un PSC que sí que ha donat suport al 155, però de manera menys entusiasta, podríem dir, que Ciutadans i Partit Popular, que intenta, no sé si buscar una tercera via, també els comuns buscant-la també, tancant-se ahir, per exemple, aquesta gran coalició que plantejava Marta Rovira al matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, i dient que amb el PDeCAT els comuns no volen cap mena de pacte, però en canvi no diuen res d'Esquerra Republicana. Com veieu el dia després? Perquè sí que fa pinta que el dia després aquí caldran pactes. És evident que ningú no guanyarà i veurem com queden aquests dos blocs en les eleccions.
És molt divertit perquè avui estaven tots més pendents de veure quin resultat traien els altres a les eleccions que en els resultats propis. O sigui, no és allò de, bueno, i si jo me la foto a les urnes, és igual, però si amb els altres ho arreglem, doncs ja està. El problema jo crec que té el bloc independentista és que és revalidar aquests 68 diputats de majoria absoluta, sobretot per tot el que hem comentat abans, no? Per les dificultats en el relat, perquè hi ha molta gent desencantada amb el que ha passat aquests dies i perquè amb crides dient no farem més autocrítica tampoc no solucionen res si no tenen un projecte per endavant. I les dificultats les té l'altre bloc perquè, segons la llei d'ON, que és la de repartiment d'escons, aquestes forces polítiques tenen més vots a la circunscripció de Barcelona, que és on més difícil és aconseguir diputats. De manera que si ajuntem les dues, els dos conflictes, jo crec que Esquerra Republicana, si treu un molt bon resultat, que hauria de ser per sobre dels 40 escons, és una barbaritat, intentaria governar en solitari, amb pactes puntuals a nivell sobre temes, per dir-ho d'alguna manera, nacionals, amb Junts per Catalunya i la CUP i en el tema social amb en Comú i potser fins i tot el PSC, si cal. I tota la resta de combinacions són molt estranyes. Després, el que no sabem, per exemple, o sigui, tots són dubtes, jo vaig afegint, hi ha un dubte amb Junts per Catalunya, perquè sabem que el president lidera aquesta candidatura i lidera la victòria, però la derrota qui la lidera? O sigui, no sabem si el senyor Carles Puigdemont, candidat, després del dia 21, sigui quin sigui el resultat, manté el seu compromís amb aquesta candidatura o amb el seu partit o qui es farà càrrec d'aquest grup parlamentari. Això no ens ho han dit tampoc. A l'altra banda, les coses estan molt més clares. Vull dir, el senyor Iceta és evident que estarà al capdavant i que el seu repte principal no només seria guanyar unes eleccions o aconseguir la presidència, sinó com a mínim ser cap de l'oposició, i en això està, intentar rebatre la pujada que diuen les enquestes dels Ciutadans. I Ciutadans li està disputant el vot de la dreta al PP, que és evident, però pensant més enllà de Catalunya. O sigui, si el PP baixa de resultats a Catalunya, que està en un 8% i baixa una miqueta més, s'obre una caixa dels trons a la resta d'Espanya.
Jo diria que passi el que passi, hi ha dues situacions molt diferents. Jo crec que l'independentisme, després del 21 de desembre, haurà de gestionar d'alguna manera un desengany o una incompletud, per dir-ho d'una manera una mica més positiva, i jo crec que l'espanyolisme haurà de gestionar una certa radicalitat, en el sentit que hi ha molt vot, diguéssim, constitucionalista a Catalunya, que tampoc està molt content amb la situació del 155, d'avui Sixena, demà l'escola catalana, és a dir, sobretot molt votant socialista, molt votant de centre-esquerra, que no està molt còmode en aquesta situació, la qual cosa, és, diria jo, és una de les causes del presumible auge de Miquel Iceta, que a banda de ser un candidat amb molta experiència per algú, diguéssim, constitucionalista, però amb esperit catalanista, no deixa de ser una persona molt més amable que García Albiol i Inés Arrimadas. Dit això, jo crec que, més enllà del que explicava ara també la Isabel, jo crec que qui guanyi aquestes eleccions ha d'explicar, insisteixo, vaig molt pesat aquests dies, d'una manera molt clara, què vol fer amb aquest país. Però què vol fer en aquest país, no amb fulls de ruta que ja s'han vist que són, diguéssim, de llarg abast, sinó què és el que tenim i què és el que podem gestionar. Jo no crec, i ho sento molt perquè la gent se'm queixa per Twitter que desanimo i tal, jo no crec ni que estiguem amb l'aposta a una autonomia ni en la preindependència. Jo crec que Catalunya s'acosta uns anys que estarà en una preautonomia. I crec que sotto voce és el que em diuen els independentistes quan no tenen un micro, els líders independentistes quan no tenen un micro davant la boca, i crec que això s'ha d'anar dient, sobretot per tenir un nivell de realisme tots plegats el més palpable possible. I després jo crec que el PDeCAT comet alguns errors. Ja es va fer una campanya, diguéssim, pensant només en la figura d'un president, i va anar com va anar.
El 27S.
I número dos, ara ho deia molt bé l'Isabel, i si el president queda segon, novament, ja sabem el que és tenir un president amb un altre expresident a l'orella. I estic parlant de Puigdemont i Mas. I això no funciona, perquè al final, com deia, per això abans he dit que els catalans hem de saber qui votem, perquè hi ha un senyor que tu votes, és com el delegat de classe, no? Tu has de saber qui votes, perquè, i aquest senyor ha de fer una senyora, jo espero que tant de bo sigui una senyora, perquè portem 130 tios, estaria molt bé tenir canviar de sexe, per dir-ho així, doncs ha de poder fer el seu equip i ha de sentir-se prou fort o prou forta per tenir aquesta capacitat. Per tant, jo insisteixo, claredat.
Sí, jo, a part aquest cap de setmana, em sembla que el president Puigdemont ha tingut uns posicionaments que no han estat gaire, com dir-ho...
Celebrats.
No sé si celebrats o dir més aviat coherents, perquè ell va dir el cap de setmana que assumia que no podria prendre l'acte de diputat, i ahir va dir que en un vídeo fet públic a través del Twitter de Junts per Catalunya, que ell, si la gent el votava, vindria a Catalunya a recollir l'acte, i si cal ser diputat, a mi... Això potser ho sabeu millor vosaltres, però parlant amb gent del PDeCAT i gent del govern, que si Puigdemont posa un peu en el context judicial actual a l'aeroport del Prat, és molt possible que se l'emportin.
És més fàcil que vagi a un debat d'investidura. Oriol Junqueras està a presó que no ell està a Brussel·les.
Exacte. I això em sembla que és molt clar. I pel que fa a pactes postelectorals, dues coses només. En el cas de Junts per Catalunya i Esquerra, és veritat que tenen moltes coses en comú i que pactar-hi o que pactin entre ells em sembla una cosa molt assumible. En el context d'escons que sorgirà després del 21 de desembre, és més que probable que necessitin la CUP. La CUP, en un context d'unilateralitat, com el de l'anterior legislatura, amb uns programes que eren molt clars, de 18 mesos proclamar la independència, la CUP va ser molt dura negociant. Fins i tot es van arribar a carregar el candidat de Junts pel Sí. En aquest cas, que sembla que Esquerra i Junts per Catalunya renuncien a la unilateralitat, a mi em costa de veure una CUP acceptant segons què.
Oh, i tant. I després hi ha una... Abans m'ho he deixat de dir, perdona. Hi ha un gran... Aquest procés ha donat moltíssimes converses de cafè, i una de les coses que sempre hem parlat quan fem cafè és dir, hosti, quanta gent ha passat del no independentisme a l'independentisme? És a dir, perquè realment, si ho mires fredament, fa 7 anys aquest país, l'independentisme i la seva estructuració política, platònicament sí, més o menys tots ho eren, però estructuradament molt poca gent. Aquest camí ha estat el més natural, és a dir, hem vist molta gent del PSC que es passava a Esquerra o a Convergència o on sigui, no? Aquestes eleccions potser ens demostren que una cosa que mentre fèiem cafè ens pensàvem que era impossible, que era allò que hem dit moltes vegades, no hi ha volta enrere. És a dir, quan et fas independentista no et tornes. Ja ho veurem. És a dir, aquestes eleccions tenen un nivell d'indeterminació de vot molt curiós, i jo he vist gent fins i tot pensant-se si vota o a Iset o a la CUP. Això ho he vist.
Déu-n'hi-do. No està malament, com a dilema.
El que has de veure és...
N'hi ha, eh?
No, segur.
Els partits han anat i han tornat, i no sabem si la gent que ha anat s'ha quedat allà. Sí, aquesta és la...
A banda que és veritat que segurament són les eleccions en què els contraris a la independència estan més mobilitzats.
evidentment hi ha
perquè ara sí que molta gent s'ha mobilitzat en el no.
Ha arribat a sortir al carrer.
El sí ha estat molt mobilitzat en els últims anys. És a dir, però el no, sempre hi havia un alt percentatge dels contraris a la independència que es quedaven a casa, no, que consideraven que això no anava amb ells. En canvi, ara aquests estan molt mobilitzats, per tant, cal veure una mesura de forces.
El no s'ha processitzat.
Això és la teva teoria de fa algun dia.
És a dir, fan manis, les inflen, a més, perquè diuen que n'hi ha el doble del que hi ha.
Bueno, sobre les dades de les manifestacions podríem
fer molta tesi. Per això diu s'ha processitzat. La seva tesi és que el que durant molts anys han fet els favorables a la independència, ara ho fan els contraris.
El mateix, la societat civil es contagia a la política. És a dir, hi ha membres de la societat civil catalana que apareixen a les llistes dels partits. Parèntesi, en l'autocrítica que crec que ha de fer l'independentisme, jo crec que això ho hauríem de tocar. És a dir, abans la societat civil, en teoria, era una arma de pressió als partits polítics. Caldria començar a preguntar-se si quan aquesta societat civil acaba sent diputat, té el mateix nivell de pressió. I a més, aquí jo crec que els periodistes haurien de començar a fer la feina. Per exemple, qui és l'advocat del senyor Jordi Sánchez? Aquesta és una pregunta que estaria molt bé resoldre-la. De quin bufet és? Qui li paga? Aquestes coses són... Jo soc preguntes que em faig i que m'interessen.
Són preguntes trampa, que saps la resposta.
Bueno, però oi que tenen conseqüències?
La pots donar.
Bueno, Molins Silva i, a més, filials d'un senyor que es diu Roca Junyent. Bueno, oi que és incòmode aquesta pregunta? Però les hauríem de començar a fer.
No? Jo va fent cares.
Perdó.
No, és que...
Bueno, perquè pots continuar amb la llista d'advocats i més o menys tots els processos penals que hi ha en aquesta ciutat passen pels mateixos despatxos.
Bueno.
I si no passen per aquests despatxos, les perspectives de que la cosa acabi bé són menors.
Bueno, però
és una mica com a Girona, no? És allò de Monguilot, necessites un advocat, tothom va a Monguilot. Ha passat alguna cosa a Girona, truca al Monguilot que segur que ho porta ell. Pues aquí més o menys està passant el mateix.
Sí, però tu ja saps que
abans parlàvem...
no és només això.
Fa molts anys parlàvem de togues d'or i ara parlem d'aquests determinats despatxos.
Bueno.
I ara, si em deixes desdramatitzar una mica,
sí,
el que sí que no crida a la participació, que algunes enquestes pugen a fins al 82%, són els cartells electorals. Perdoneu, però és un debat que sempre tenim amb els companys. Sempre tenim abans de les eleccions. I, ostres, en un món en què la gent està abduïda per les sèries de televisió i per... O sigui, vas veient els cartells electorals i dius, ostres, hem tornat als anys 80.
Bueno,
calla. Ja ho havia de dir, eh? Sobretot els punts i les comes en els lemes electorals m'han meravellat. Bé. No els havia vist mai.
Això és terrible.
Parles per Ciutadans, per això. Perquè ja hi ha absències de comes.
I parlar del president Puigdemont, que és el nostre president, que hi ha una coma i un punt final.
Bueno, potser perquè continua la frase.
Sí.